Merche,
què tal?
Avui parlarem d'un dels més grans filòsofs de tots els temps.
Doncs sí, no ho parlaré jo, però sí que ho parlarà en Miquel. Miquel Costa, bon dia.
Bon dia, Merche, en parlarem tots.
Sí, tots una miqueta, però tu ens donaràs aquesta informació.
O donarà que parlar.
O donarà que parlar, també.
Sí, avui parlarem de Plató. Avui aixecam veles, ja que tenim aquest vent de llevant, crec que és. Jo també he vingut a la vela des de la Mola. I ens anem cap a l'antiga Grècia. És un lloc on ens agrada anar, amb aquesta secció. Fa poques setmanes vàrem visitar el pensament de Sòcrates, que va ser el pare filosòfic, el mentor, el mestre de la persona que parlarem avui, possiblement el més gran filòsof de l'antiga Grècia, i es tracta de Plató. Plató, d'alguna forma podríem dir, fent un trasllat de paraules d'avui a l'antiga Grècia, podríem dir que és el gran influencer de l'antiga Grècia.
Va ser
un filòsof d'una immensa influència. A part, va viure molts anys, va viure 80 anys, entre el 427 i el 347 abans de Crist, òbviament, i va deixar una empremta ideològica, filosòfica, que es manté encara avui en dia. Ara parlarem una mica, deixarem anar una mica les diferents claus del pensament platònic. Què et sembla la proposta d'avui, Merche?
M'agrada molt la idea, no? En Plató, a més, si fos en els nostres dies, possiblement seria un d'aquests escriptors, no? que escriuria llibres d'autoajuda, i que faria blogs i faria coses d'aquestes per ajudar-nos a pensar i a fer coses una mica més coherentment.
Sí, sobretot per... Plató era un gran idealista. Amb ell comença, ara en parlarem, el món de les idees, i va aprofundir amb la idea socràtica, ja hem dit que Sòcrates va ser el seu pare, de redirigir el pensament humà pel compte d'anar cap a la natura, cap a la físis, per compte d'entendre millor la naturalesa, el que fan és entendre millor l'ànima humana. I això ho comença Sòcrates, ho continua Plató, i després ho continuarà el deixeble de Plató, que és Aristòtil. Sòcrates, Plató i Aristòtil és la Santíssima Trinitat de la filosofia grega antiga.
Perquè recordem que la filosofia, diuen que són les reflexions sobre l'essència, les propietats i les causes i els efectes sobre les coses naturals, especialment sobre l'home i sobre l'univers.
Sí.
Que profund.
Sí,
això.
Sí, sí. I ja et dic, sobretot es redirigeix cap a l'home a partir de Sòcrates. El pensament presocràtic era un pensament que deixava l'home a un costat i que es dirigia cap a conèixer el món físic. I és a partir de Sòcrates, i és amb Plató i Aristòtil, i els que vindran després, que es comença l'autoconeixement, que l'home, en quant a humanitat, òbviament, home-dona, la humanitat comença a autodescobrir-se, a autoinvestigar-se, a autoanalitzar-se a partir d'aquesta tríada de pensadors grecs, no? Plató, com ho dèiem, va viure 80 anys, va morir en un banquet. Ell va escriure també El banquet.
És una
de les seves obres. I ell va morir en un banquet, menjant, sí.
Oh.
I va ser una persona també, contràriament a com es pensa en aquella època, els pensadors grecs viatjaven molt. I si bé ells es creien, com tota societat que està una mica per sobre de les altres, es creien el centre de l'univers, el món grec, estaven els grecs i els que no eren grecs, ells viatjaven molt, no? I tenien grans centres d'influència. Egipte, per exemple, que va ser un lloc on Plató va viatjar molt, era un dels llocs on els grecs obtenien moltíssima informació. Les idees egípcies van fonamentar l'ideal grec en moltes coses, no? No només a Egipte, també a Sicília. Plató també va estar a Sicília. De fet, ell quan van matar Sòcrates en aquell famós judici, ell se'n va anar i es va traslladar a part d'altres llocs. Va estar a Egipte, a Itàlia i també, com dèiem, a Sicília, i allí va ser empresonat i venut com a esclau, com li passava a tantíssima gent en aquell moment. Ja recordem que el tràfic d'esclaus era una cosa habitual, no? I va ser a Nisseris de Cirene que va reconèixer Plató entre els esclaus i que el va alliberar, li va tornar la llibertat, i va ser en aquest moment en què Plató va tornar a Atenes i va fundar una mena de centre especialitzat en filosofia, que és la famosa Acadèmia, l'Acadèmia. Que després va continuar Aristòtil i que ha arribat fins als nostres dies, no? Aquest concepte d'acadèmia, d'escola, on s'ensenya el pensament filosòfic. No? Què va portar, bàsicament, a Plató a la història del pensament? Anem a veure diferents coses. En primer lloc, el que ens aporta Plató és una mena d'intel·ligència ordenadora. És a dir, passam d'una figura o de diferents figures de déus a una figura demiurga. El demiurg grec és una figura que ordena i li dona sentit a tots els inicis dels temps i ordena el que és l'univers i tot el que existeix en ell. No, no es tracta d'un déu creador, com podria ser el déu bíblic, per exemple, sinó que és un principi ordenador. Val? No, és molt diferent, és les primeres idees que ens transmeten sobre aquest equilibri i sobre aquesta intenció ordenadora del món i de tot que tenien els grecs, no? Plató defensa que hi han diferents entitats immaterials, absolutes, immutables, és a dir, que no canvien mai. Aquestes idees són les que s'home amb l'exercici del coneixement ha de perseguir. I quines són aquestes idees? La bondat, la justícia, la virtut, que a través de la seva cultura, a través de la seva paideia grega, els grecs aspiraven a ser persones virtuoses. Era diguem, la seva màxima aspiració. No? I això comença amb Sòcrates, però s'aconsegueix, s'aprofundeix molt durant els anys que va viure i que va ensenyar Plató. No? Ell ens ensenya que els sentits no reflecteixen la realitat, sinó que ens enganyen. Això de que les aparències enganyen,
sí.
Això tan conegut, no?
Sí.
Que ara ho tenim completament assumit.
Totalment.
És una idea platònica. És una idea que comença amb Plató, que ell desmitifica els sentits com a eina per arribar al coneixement. I és on comença el pensament, és per això que comença la filosofia a l'antiga Grècia, perquè d'alguna forma es desmitifiquen moltes coses i passam del mite d'un pensament mític a un pensament basat en la raó, en el logos, en la llei, entesa com a llei de la natura, no? El que mostra per Plató aquests sentits és un món imperfecte i que canvia. Val? I la verdadera, la veritable realitat s'aconsegueix amb l'exercici de la filosofia i del pensament. I és per això que ell separa completament el que és opinió i coneixement. La opinió, segons els grecs, és allò anomenat doxa, i el coneixement és episteme. I Plató fa una diferència molt profunda, no? I a través de l'epísteme és on ve l'epistemologia, que és la teoria del coneixement. Però si per alguna cosa va ser molt conegut Plató, va ser per alguns dels seus mites. Mites que utilitzava per explicar la realitat. Estem parlant d'una etapa en què veníem d'un món mític i que estàvem entrant en el món de la raó. Però els mites, molts dels filòsofs els utilitzaven per explicar d'una forma pràctica com funcionaven les idees que ells volien transmetre. No? Si hi ha un mite de platònic que és conegut arreu i des de sempre i que s'han fet mil versions i s'han fet moltes coses, és el mite de la caverna. Coneixes el mite de la caverna?
Quin és el mite de la caverna?
El mite de la caverna. A veure, el mite de la caverna descriu un món sensible en una caverna, en una cova, on hi ha una sèrie de persones que representen a la humanitat i que viuen encadenats. Estan encadenats en el fons de la cova del tot, mirant cap a una paret. Estan encadenats d'esquenes a la porta de la cova i mirant cap a la paret del fons. A partir d'aquí, a la porta de la cova, a banda fora, hi ha un foc encès. I entre la porta de la cova i el foc hi ha persones que passen i amb algunes d'elles amb objectes. Les ombres que produeix el foc que hi ha a banda fora sobre el fons de la caverna és el que veuen aquests homes encadenats, aquesta humanitat encadenada. És, només veu les ombres, és a dir, veu l'aparença, no veu la realitat està fora.
Sí, sí, que interessant.
Aquí, sí, aquí en aquest mite el que fa Plató és dir, el savi és aquell que es desencadena, que surt d'aquesta cova, que aconsegueix sortir o que l'alliberen, surt fora, veu la llum, veu el foc, veu les persones, veu la realitat. No veu les ombres, no veu les aparences. Per tant, el camí al coneixement es fa amb la metàfora del mite de la caverna sortint d'aquesta caverna, deixant de veure les ombres, les aparences, i anant a veure la realitat. Què passa aquí? Que en el moment en què descobreixes la llum assegadora, et costa acostumar-t'hi, però arriba un moment en què t'hi acostumes i la coneixes, i és quan adquireixes el coneixement. Quina és la teva responsabilitat com a home, com a savi, com a filòsof, com a rei? Tornar a la caverna i explicar aquesta realitat a les altres persones que estan allí encadenades. I aquesta és la idea que volia transmetre Plató en el seu moment, amb aquest mite universal de la caverna, de que l'obligació de l'home savi és tornar a la confusió, tornar al món fosc per explicar la realitat en els que no la coneixen, no? I aquesta és la gran idea. Quines són les dificultats que després, amb un desplegament del mite, sorgeixen? Que els homes que estan a dins, que són molts, es riuen d'aquest savi, perquè ells estan molt acostumats a les ombres i ho perceben com la veritable realitat. Tu, quan has vist tota la vida la mateixa cosa i t'han dit que allò és la realitat, quan ve algú i t'explica una realitat completament diferent,
no t'ho creus.
No t'ho creus, el prens per un boig, no?
Clar.
És lo típic, no? El boig aquest, que es pensa que sap molt i no, no, això és la realitat perquè jo l'he vist tota la vida, nascut aquí, i això és la veritat, la realitat. I aquest és, bàsicament, el mite de la caverna. S'ha explicat de moltes maneres, no? Però, bàsicament, l'idea és aquesta. El que fa el mite de la caverna és aprofundir en les teories platòniques del coneixement, val? Que s'ha d'adquirir el coneixement i s'ha de transmetre als altres homes. El que deia Plató és que l'home és presoner mentre continua en aquest món sensible, en aquest món dels sentits, és a dir, mentre continua tancat en aquesta caverna.
Totes aquestes reflexions, Miquel, les feien en grup. Eren un grup de persones. Una persona sola, clar, no podia expressar els seus pensaments i la seva filosofia aquí, no? I es feien en un grup, no? Sempre, en comunitat.
Sí, es feien, sí, les ensenyances es feien en grups de deixebles i des del diàleg també, parlant amb ells. Això també és una idea molt socràtica. Sòcrates també ho feia així d'alguna forma. És el diàleg, per això que sempre... Ells es creien, de fet, en diàlegs. La manera d'expressar diferents pensaments filosòfics era sempre en base a diàlegs. Preguntes, respostes, contrarrespostes... De fet, el diàleg enriquidor, diguem, el diàleg filosòfic, era la principal eina dels grans filòsofs grecs, i s'ensenyava, sí, en petits grups, com s'ensenya ara, però d'una manera més lliure, no? De fet, es feia passejant, es caminava per als jardins, per això els jardins i els llocs de coneixement sempre tenien espais on caminar, no? Aquesta imatge grega, que l'hem vist en moltes pel·lícules, el filòsof caminant i explicant,
buscant,
i que el segueixen una sèrie de deixebles, no? Aquesta és una imatge prou real. Després, mira, més mites que despleguen aquesta ideologia filosòfica de Plató. Un altre dels mites també molt coneguts és el mite del carro amb ales, el mite del carro alat. Que fa aquí Plató? Descriu una mica les parts de l'ànima. El mite del carre alat és una mena de viga, com es deia a l'antiga grega, que és un vehicle lleuger tirat per dos cavalls, que era bàsicament mitjà de transport, sobretot en la guerra, i no només, sinó per gent important, anava amb aquest tipus de carro de dues rodes, que conduïa, que tiraven d'ell dos cavalls. Uh-huh. El que diu, el que fa Plató quan desplega aquest mite, és dir, la part racional és aquella que condueix el carruatge i que domina els cavalls. És l'àuriga, és la part que és capaç de ser racional i de distingir i governar el comportament. I aquests dos cavalls en tenim un de blanc, que és la voluntat, és el coratge, és la virtut, és la part positiva, diguem, i tenim després el cavall negre, que són els aspectes emocionals negatius, és el plaer, és la comoditat, és l'apatia, és la desgana. Per tant, el que ha de fer l'home, com a part capacitada per accedir a la raó i al coneixement, és conduir els seus dos cavalls de manera que no primi un sobre l'altre. És a dir, que el cavall blanc, producte del coratge i la virtut, vagi equilibrat amb el cavall negre, que són els altres aspectes emocionals i de comoditat i d'apatia i tot això. No?
Seria com a la filosofia oriental el yin i el yang, no? També controlar aquestes dues energies.
Sí. És aquest dualisme. Totes les filosofies duals, que també moltes de les orientals ho són, estableixen això. I fixa't que el cavall són blanc i negre.
Sí,
els cavalls
això.
Són blancs i negres. Sí, sí. És, d'alguna forma, sempre s'estableix aquest dualisme entre o el bé i el mal cristià. Hi ha moltes idees duals, no? I aquí, i moltes la filosofia grega ho és també. Per tant, aquí, sobretot el més important d'aquest mite del carruatge amb bales és la intenció d'equilibri. És a dir, de no matar cap dels dos cavalls. Tots dos són importants, però sobretot són importants quan es produeix un equilibri. I segons ell deia, amb aquesta metàfora d'aquest mite, diguem, que quan hi havia equilibri podies ascendir fins al coneixement. No?
Sí, perquè de fet per reconèixer el bé hem de conèixer el mal. No?
Exacte, sí.
És aquesta contraposició, no?, que ens ajuda a reconèixer certes coses.
Sí. El coneixement de lo bo i de lo dolent sempre. Sempre.
Sí. Interessant, Miquel.
Sí, i Plató parlava també molt de justícia, parlava d'equilibri, com acabem de dir, i, per exemple, en quant als ideals, també ells parlaven molt, ja estem en el començament de la democràcia grega, ateniense en aquest cas, i el govern del poble, per Plató, deia que era imperfecte, i el que defensava era un govern que estigués dirigit per als més savis, un govern dels millors. Establia una mena de república, o millor dit, d'una mena d'aristocràcia en què fossin els homes savis, els millors, els que guiassen el poble. Perquè, d'alguna forma, el que venien a dir aquests filòsofs és que la sabidoria estava, poder accedir en aquesta filosofia, poder sortir de la caverna, estava a l'abast de poca gent, però sobretot aquesta poca gent era el que tenia l'obligació ètica i moral de portar el coneixement als homes, de portar el foc dels déus, com va fer, qui va ser que va robar, anava a dir ara el nom del mite de que va robar el foc en els déus, no? Ara no el recordo, després el buscarem. Què busca Plató en aquest a la seva ciutat? Fer un, això que dèiem, no? Fer un govern dels millors, fer un govern dels ideals, no? I ell el que feia era dividir els ciutadans en tres tipus, en tres sacs, feia ell, no? Estaven els productors, els que tenien que dedicar-se a l'activitat econòmica i comercial. Estaven els guardians, que s'ocupaven de la seguretat i de l'ordre, d'establir, de mantenir l'ordre, i després estaven els governants. I és on ell insistia molt, que aquests governants realment fossin els millors, i els governants no havien d'estar en la part productiva ni en la part de guardians, sinó que havien d'estar en aquesta piràmide de govern que establia ell dalt de tot, no? En aquesta, a la seva acadèmia, que va fundar quan va tornar a Atenes, El principi del saber era aquesta aspiració del coneixement, no? I va ser també dels primers centres, diguem, establerts com a centre, com a escola, diguem, no? Es diu, una cosa que no hem dit, és que és el nom d'acadèmia. D'on ve aquest nom d'acadèmia? És per al grec, per l'heroi grec Academos, val? Que era d'aquest heroi del coneixement grec ve la paraula acadèmia. Aquesta va ser... Aquestes, bàsicament, són... En podríem parlar molt, òbviament, Plató, imagina't, amb 80 anys de vida, i a part un home que es dedicava 24 hores al dia a l'aprenentatge i a la transmissió de coneixements, podrien contar moltíssimes coses, no? Però, bàsicament, i sobretot amb aquests dos grans mites que hem parlat, s'estableixen el que és l'ideari filosòfic de Plató. I ens queda... Què ens queda? Quina idea platònica ens ha arribat així una mica, o que fa servir el nom de Plató, l'amor romàntic, l'amor platònic, clar. No? Què és l'amor platònic?
Què és?
L'amor platònic és un tipus d'amor en el que no hi ha sexualitat i que és un ideal. Quan tu tens un amor idealitzat, es diu que no pots accedir amb ell, precisament per tot això que hem parlat, d'aquest accés i d'aquest no accés en el coneixement, també es trasllada a la part de l'amor i s'estableix aquest amor platònic.
Molt bé. Bueno, pues molt bé, gràcies, Miquel, per introduir-nos en la filosofia de Plató, Aristòtel, Sòcrates, per aquests coneixements tan interessants, i aprenem moltes coses amb tu, Miquel?
Un altre dia parlarem d'Aristòtil i així farem completarem aquesta tríada de Perfecte. Sòcrates, Plató i Aristòtil, què et sembla?
Perfecte, m'encanta.
Molt bé, moltes gràcies,
Miquel, bon dia.
Que vagi bé, adéu.